A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a l'estiu, tota cuca viu, diu el refrany, o tot lo món viu, que significa el mateix, però dit d'una altra manera. A l'estiu, malgrat la calor i la gentada, solen fer més bona cara. Els dies són llargs, els vespres agradables per sortir a passejar, els estudiants no tenen classe, l'activitat judicial s'atura, la parlamentària també, a moltes empreses es fa jornada intensiva i molts negocis posen el cartell de tornant d'aquí a 15 dies. El ritme és un altre. Nosaltres, a l'agost, en aquest programa entre avui i demà, no aturarem, però canviarem el ritme del programa mentre anem preparant la temporada que ve.
T'has camisat, si és que et fa tard. Adéu a la colla, l'han vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa on ha amagat l'espera darrere de l'església, mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles.
Cançó dels Pets en versió de Love of Lesbian, tota una oda al mes d'agost, al seu ritme, a les migdiades, a les trobades, a no mirar el rellotge. En aquest darrer programa de juliol, entre avui i demà, ens prepararem per al mes d'agost. Ens mirarem el cor, farem un viatge per carretera, observarem els flamencs, menjarem un bon plat de musclos, ens alliberarem de les càrregues musculars, ens prepararem per plorar les llàgrimes de Sant Llorenç i emetrem el capítol 18 i darrer de La xarxa de vidre, la radionovel·la d'entre avui i demà.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. ¿Cómo la puedes amar tan tranquilamente? Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco.
Ai, les llàgrimes negres del Cigala amb Bebo Valdés al piano. El cor a l'estiu batega d'una altra manera. Qui fou feina en alguna activitat relacionada amb el turisme segurament el tindreu bategant a un ritme intens. Si sou de vacances, el notareu un manco accelerat. O qui sap si s'accelera en trobar-se amb algú un vespre d'agost. Cadascú que escrigui la seva història, però tots... cuidem-nos el cor. El doctor Andrés Glenifaji és metge especialista en cardiologia de Juaneda Hospitales. A un cardiòleg com el doctor Glenny, si li dic cor, què li ve lo primer de tot en el cap?
Possiblement lo primero que uno le viene es vida. ¿No? La sensación del sonido del latido del corazón o la sensación del pip, pip, un monitor de estos electros que vemos en una película. O sea, creo que lo primero que nos viene sin duda es la sensación de algo vivo.
Tenim un coc que hem de cuidar, que batega, que és sinònim de vida, com ens recorda el doctor Glenny. Aquí hem demanat quin tipus d'activitat física és realment beneficiosa per a la salut del coc.
Bueno, ya antes se recomendaba algo de actividad física. Ahora ya somos más intensos. Ya vimos, hay mucha evidencia acerca de que la actividad física más sana es la que nos cansa. Y yo siempre hago una diferenciación importante. Que nos canse, pero que no nos agote. O sea, los problemas cardíacos suelen aparecer cuando el cuerpo está agotado. Entonces tenemos que hacer una actividad que sea bastante intensa, que nos haga sudar, que nos deje un poco cansados, pero que no nos agote. En cuanto a fuerza o aeróbico, fuerza o cardio, como se dice ahora, que son las cosas que siempre han ido un poquito queriendo ponerlo antagónico, ahora llegamos a un punto donde vemos que las dos cosas son buenas y en general es intercalar. Por ejemplo, cuantos más días a la semana hacemos actividad física, mejor. Si podemos intercalar, por ejemplo, 3 días de hacer cardio y 3 días de hacer funcional, o sea, hacer un poquito de máquinas con una carga moderada de peso, y eso sería lo ideal posiblemente.
I, doctor, se diu sovint que és millor medicament pel cos caminar mitja hora en el dia. Això fins a quin punt és cert?
Media horita. Posiblemente nos quedamos un poquito cortos. Esa caminata que hagamos sí es importante que nos canse, ¿vale? O sea, que lleguemos a hacer no un paseo, sino un ejercicio, ¿vale? Que eso es muy, muy, muy importante. Y obviamente también dependerá de la edad. Tenemos una persona de 90 años que sale todos los días media hora a caminar a un paso más o menos apuradito, es un ejercicio excelente. Tenemos a alguien de 30 años que sale a caminar media hora todos los días, se queda un poquitito corto.
Si hagués de donar un consell, això, breu i clar, per cuidar el nostre cos, quin seria, doctor?
Yo creo que básicamente es sentido común. O sea, están de moda un montón de dietas, tipos de ejercicios, cosas raras. Hagamos una dieta balanceada, o sea, comer de todo un poco sin abusar de nada, con la vieja frase de desayunar como un rey, almorzar como un burgués y cenar como un mendigo, y básicamente mantenernos activos. O sea, mantener el cuerpo moviéndose lo mantiene funcionando mejor y además nos da las pautas de alarma de que si algo empieza a estar distinto, podemos consultar.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Take to the highway, won't you lend me your name? Your way and my way, they seem to be one and the same. Mama don't understand it, she wants to know where the boy's been. I'd have to be some kind of
Heu pensat mai en escriure un llibre? És un projecte que teniu al cap? Potser heu començat a escriure, ho heu deixat, ho heu aconseguit? Quina és la motivació per escriure un llibre? En Joan Orfila Ferrer va escriure Carretera de dos sentits.
Bé, sí, això va començar fa molt d'anys. Va començar aproximadament el 2006 amb un projecte per fer una narració que al final va tenir unes, tal vegada, 30-40 pàgines, una narració que jo tenia clara dins del meu cap i, bueno, va quedar molt bé, i després va quedar guardada dins un calaix. Fins que després, el 2020, durant la pandèmia, vaig decidir recuperar i transformar en una novel·la, perquè jo veia que tenia prou consistència, prou solidesa, i la vaig decidir fer una novel·la llarga. La diferència va ser tota aquesta feina d'escritura i reescritura fins que t'acabes de alguna manera convencent de que allò és el que tu realment volies fer i té suficientment solidesa. Durant aquest projecte jo vaig rebre ajuda de moltes persones i vaig anar seguint tot el procés de creació i d'elaboració amb un dels meus millors amics, en Sergi, que ell m'anava ajudant. Amb ell compartíem la nostra afició per la música i també pels concerts i tot. Fins que un bon dia ell es va posar malalt. Li va tocar una malaltia molt, molt fatuda i després va haver de tornar a casa seva i jo el anava a veure tots els caps de setmanes a casa seva. Ell m'anava igualment ajudant, li anava mostrant els progressos, i m'anava ajudant amb les seves idees, i jo li vaig dir que jo li dedicaria la novel·la a ell i que, de qualsevol manera, la publicaria costés el que costés. Li vaig fer aquesta promesa. Ell finalment la va poder començar a llegir, però no la va poder acabar. I, de totes maneres, pues, ell va saber que en qualsevol moment això acabaria publicat. O sigui que ara, finalment, pot ser que és un somni complert i una promesa complerta.
I d'una promesa complerta, i aquí tenim aquesta carretera de dos sentits d'en Joan Arfila Ferrer per gaudir-la molt i potser posant una micona de blues així fluixet mentre l'anam llegint. Tenim aquí un títol molt evocador, aquesta carretera de dos sentits. Què significa? Què significa per tu aquesta carretera de dos sentits? No sé si és un tema físic o també emocional o espiritual.
Sí, són les dues coses a la vegada. Com que és una novel·la de viatges, una novel·la de carretera, els protagonistes fan un viatge físic, però també interior. De fet, aquesta novel·la mos conta dues històries paral·leles. La història d'un dibuixant de còmics, que havia tingut molt d'èxit antigament i que ara ha perdut tota la inspiració i està acabat, malviu a un petit apartament, és alcohòlic, i com que no pot crear res i no pot fer res, té una feina precària on intenta sobreviure. Fins que un dia coneix a una atleta, primer la somia i la intenta dibuixar i a partir d'aquí comença a crear una història. I aquesta és història que nosaltres llegim d'es motorista, que és un motorista que vol creuar Estats Units de punta a punta, des de Chicago fins a Los Angeles, perquè vol veure la mà, vol veure l'oceà, que no l'ha vist mai, i vol arribar fins a Califòrnia. I es troba en aquesta atleta. Aquestes dues històries, diríem que són dues històries que s'ajunten de qualcuna manera i tenen com a nex en comú a ella, a l'atleta, que seria el punt principal, el principal nexe d'unió entre les dues trames. Per això és una carretera, perquè és un viatge físic, però també és de dos sentits, perquè va i ve a la vegada, i més que anar i tornar seria com elíptica.
Otra estación del norte, otro sin ti en el andén. Otra maleta mal hecha, tu nombre en un papel. Otro reloj que no se mueve, el invierno lo paró. La primavera ya se huele, pero aquí siempre son las dos.
Cercar dins un, trobar i fer una promesa a un amic pot donar com a resultat tenir el vostre propi llibre entre les mans.
Sé que no he de preguntarte si quieres venir. Titulares en las portadas que no quiero conocer. Pongo el mundo por almohada y sueño con volver. Sueño con volver. Sueño con volver, yeah, yeah, yeah. Sueño con volver, yeah, yeah, yeah. Una melodía cualquiera hace de tu recuerdo otra canción de carretera. En este tren que me acerca a los lazos de tu cama y a una historia verdadera. Una melodía cualquiera hace de tu recuerdo otra canción de carretera. En este tren que me acerca a los lazos de tu cama y a una historia verdadera. Sha-la-ra-ra-la-la-la. Sha-la-ra-ra-la-la-la.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Han dit que observarien flamencs, una au extraterrestre que trobam al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i de Formentera, el Salobrà d'Estranc de Mallorca o a Salbufera. Diu el director del Parc Natural de Salbufera de Mallorca, Matías Rabassa, que és un dels millors llocs per observar-los.
Sí, sí, efectivament. La veritat és que aquests darrers anys tenim una afluència bastant gran de flamencs i, a més, tenim aquí tota una sèrie d'infraestructures que permeten la seva observació a distàncies molt curtes.
Mm. I fa quant de temps que els flamencs formen part del paisatge de Salbufera? Ara deies que cada vegada n'hi ha més. Hi ha colònies estables o mos visiten en determinades èpoques de l'any?
Bé, la veritat és que el flamenc fins fa poc, i amb això dic fins fa res, 10 anys, era una au molt mala de veure a Salbufera. Perquè Salbufera era una zona humida d'aigües, sobretot dolces, i les aigües dolces no li agraden al flamenc. Ara, amb aquest procés de salinització creixent que estem patint, la veritat és que el flamenc cada any és més freqüent, més abundant, i ara fa 4 anys que ha començat a criar aquí també. Some sweet day. El flamenc és una au molt particular perquè realment no és una au migratori com a tal. No fa unes migracions dues vegades a l'any, primavera i tardor, com fan altres espècies, sinó que més bé el flamenc és una au nomàdica, que va nomadellant d'una zona humida a una altra i en aquella que troba les condicions ecològiques que li són adequades, que són òptimes, s'hi queda. Per tant, per damunt Salbufera abans també en passaven de flamencs, però com que no trobaven les condicions adequades no s'aturaven, i ara sí que s'aturen.
I què hi troben a Salbufera per aturar-se?
Bueno, hi troben, per una banda, una certa tranquil·litat, perquè hi ha zones àmplies a les quals la veritat és que els flamencs s'hi troben molt tranquils, i sobretot hi troben aliment. Hi troben les algues, hi troben els crustacis dels quals s'alimenten, i allà hi poden fer pues, tot el seu cicle vital. Ara ja hi poden estar durant tot l'any.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Vida estiuenca, que despertes dins meu, ets aigua o niu. No estic tan sol, només tan lluny del cel com ho està el foc. Aquell amor que creix sense distància tornarà sec. Sols el que oblida li somriuran els déus, sols el qui estima. Vell pensament, si s'endú el bé i el mal, torrent avall. L'era del gran patriotisme humà, quin dia acaba? Voler ser algú hipotecar la vida per tan poquet. El temps s'aparta de l'home que no compta ni guanys ni errors. Ja ho va dir aquell, qui es vol guanyar la vida perd la cançó. Hi ha una riquesa, no posseir les coses, sinó ser amb elles. No deixa rastre rere seu el falcó, habita l'aire. Bellesa d'aigua per on corre la vida, la que no és meva. Torna a la mà, amb música i paraules, l'home d'argila. Meitat diví, meitat fera salvatge, sóc dia i nit. Enrere, enrere, dins el meu pensament, hi ha un llac de llum.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és Dial. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Preparant per l'agost amb aquest programa especial fet d'espipellades, ja ens hem mirat el com, fet un viatge per carretera, hem observat els flamencs, així que ara podríem fer un bon plat de musclos de Mahó, que encara no han compartit plat ni taula.
On dévalait les rues dans les caisses à roulettes. On avait fabriqué de nos mains fièrement. On semait la panique en hurlant à tue-tête, renversant des cajots du lit du m'en passant. On se croyait malin, on tirait les sonnettes, faisait des bras d'honneur aux concierges furieux. En riant bêtement, on suivait les lymphettes qui haussaient les épaules et détournaient les yeux.
De musclos en xerram amb un cuiner normand que viu a Menorca i que té un restaurant a Sant Lluís. Si sumant receptes normandes, franceses i menorquines, agafam els musclos com a ingredient principal i el bon sabrefer de Patrick James, cuiner propietari de Pan i Vino, només podem acabar llepant-nos els dits. I no sé si vares arribar seguint el rastre dels muscles, perquè, clar, són dues regions molt bones de muscles, no, Patrick?
Totalment, totalment. I total, de la cultura, de la manera que es cultiven, són molt diferents, perquè aquí a Menorca pues, estan al port i així, però a Normandia estan damunt postes de fustes,
sí.
Tot així enredat com un cargol,
sí.
I llavors amb les marees baixen i pugen, llavors la gent va pues, quan a recollir-los pues, a l'hora de l'hora baixa, de lo que és la marea baixa, i així, pues, són diferents al nivell de cultiu, de tamany. Són petitets, iguals que el d'aquí. No són com els gallegos, que són molt més grossos, molt més carnos, sí, però sí. De gust són molt bons també.
Sí, sí. I diuen que hi ha una època millor per als musclos. Jo ara no ho sé, però sé que té a veure amb els nusos de ses mans. No sé si té a veure amb els mesos. No? No hi ha com un truc per saber quin
pues
mes
això,
és bo?
No ho sé. Sé sí. Que amb el tema de les ostres, per sí, exemple, sí. A França diuen que els mesos que no tenen R,
sí.
Es poden menjar. Sí. Si no, no, pues al revés.
Val. I els muscles també tenen alguna època millor, però?
Jo, ara l'estiu estan superbons. Sí. L'estiu són bons, molt bons.
I contem-nos alguna recepta o dues. Podríem anar amb el bàsic dels muscles al vapor, per exemple. Com les fas tu?
Els muscles al vapor, jo els faig tapadet amb una miqueta de vi blanc i una miqueta de xalotes, que són aquesta ceba francesa petita.
Uh-huh.
Això seria el vapor per mi.
I no li poses més verdura ni res, només
no,
això?
No, res, jo no res. I llavors nosaltres al restaurant moltes vegades ho fem a la Normanda. Posem vi blanc, xalota, perejil, i tapem, i quan fan el primer bull i que s'obren, pues li fotem, un, posem un raig de nata.
Ah, clar,
i tornem a hervir una miqueta i ja ho tenim. Ja tenim que la salsa i a sucar.
Que bo, que bo. Sí. I, clar, no han de bollir molt. Això és un bull, no? No mos han de passar.
Sí, no. Màxim 4-5 minuts. Posar-hi 7 si són més gros, però ja està. I després, què més? Podríem fer-lo tipus asiàtic, posant-li gengibre, lemongrass, i en lloc de posar-li llet, posar-li llet de coco, per exemple.
A Ivetres Ràdio, entre avui i demà.
It's time to relax. You know what that means. Glass of wine, your favorite easy chair, and of course, this compact disc playing on your home stereo. So go on and indulge yourself. That's right. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies. After all, music soothes even the savage beast.
Deep inside your soul, there's a hole you don't want to see. Every single day, what you say makes no sense to me. Even though I try, I can't get my head around you.
Agost també és un bon moment per alliberar tensions, que dir clar que equiparam agost amb vacances, canvi de ritme, alleugerament de les activitats i les preocupacions, i que agost no és igual per a tothom. Però ara que ja ens hem mirat el cor, hem fet un viatge per carretera, hem observat els flamencs i hem menjat un bon plat de musclos, hem pensat que ens podríem alliberar de les càrregues musculars i hem tocat la porta d'Enrique Soler, osteòpata i fascioterapeuta.
A mi, quan me diuen així, estic supercarregat, me venen dues coses en el cervell, una física i una part mental.
Sí.
O sea, i no te poden separar, sincerament. Càrrega de picar pedra, d'estar 8 hores assegut, tot el que sigui fer feina o exercici, això mos carrega. Les nostres fàcies, les nostres envoltures musculars se congestionen i ja se preocupen, estan ahí constantes. I després la part mental, o sea, la càrrega mental que tenim d'estar sotmesos amb molta informació, sigui bona o sigui dolenta, molt va carregant. I aquesta càrrega se deriva en el cos. El nostre cos somatitza tot el dia. Llavors, sempre hi ha una dualitat d'aquestes dues dinàmiques. Sempre, sempre, sempre.
És a dir, no ho separes mai, eh? Quan algú està carregat és perquè també hi ha una part psicològica i mental.
Totalment. Inclús quan... A mi m'encanta obrir la porta a la consulta i ja ets a mirar els ulls i ets a despassar a la sala d'espera mentre estic acabant el tractament. Els vaig deambular, com caminen, i ja aquí ja m'està dient moltes coses, la gent, la mirada, les conxerres, com aquests ulls, tot això ja te va dir moltes coses.
I Enrique, escolta, mos carregam sobretot a dalt a l'espatlla, aquí dalt de, sí, dels ombros a de Montescoll, aquí és on mos carregam principalment?
Bé, a mi la gent me diu... Avui vespre segur que he dormit malament. Aquest coixí m'està matant. Llavors, aquest coixí l'has canviat fa molt? No, ja fa un temps que el tenc. Cada dia te fa mal. Entonces, hi ha molt de factors. Factors físics i factors que vespre el nostre cervell va a tope en tot el que hem viscut. Llavors, la gent sol carregar-se molt a vespre, però és perquè té un bagatge de tot el dia, de les dues variables.
Val.
I s'han de tenir en compte, totes les dues variables.
Sí, sí. I tu com descarregues? És a dir, per on comences a descarregar? Abans parlaves de les fàcies, no?, que és el que envolta els músculs, que és el que s'infla, i és amb la teva especialitat, per això serran de fascioteràpia. Com comences a descarregar-nos?
Però perquè fer nosaltres terapeuta, el primer que fa és una cosa que diu anamnesis, és una paraula un poc rara, que és l'entrevista. Quan t'arriba algú, primer t'ha de contar el per què. Per què creu que la persona té el que té? Llavors, sentit com molt important. Llavors, li has de deixar a la gent que es conti el per què li passa allò, tu pots confirmar i pots reafirmar el que té i dir-li per què ho té. Després sí que directament a la consulta de tractar amb... Tinc un ordre de tractament molt específic perquè una cosa davant l'altra, l'ordre dels factors aquí sí que altera el producte. I després, el més important és donar-li eines a la persona perquè se pugui tractar ella mateixa. O sigui, donar-li estirament, tonificació, tot el que sigui nervis. Perquè nosaltres, jo me tiro pedres a vegades, nosaltres ajudem un 20% de la teva recuperació. Ja. El 100% és personal. Sí, s'ha de prendre cuidar també ella mateixa.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Nit d'agost, camina a poc a poc i fes que passin 100 estius abans que surti el sol. Que l'amor aixequi un últim cop aquest parell de cors cansats al cel dels somiadors. I ai de mi, si m'obres el teu pit, jo t'entrego el poc que tinc. I ai de tu, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls, sempre junts. Sempre junts.
Aquest mes d'agost viurem una nit única, la de dimecres dia 12, un eclipsi solar que començarà passades les 7:30 de l'hora baixa i que es trobarà en el seu moment màxim a d'haver les 8:30. L'eclipsi entrarà primer per Menorca, seguirà cap a Mallorca, tocarà Eivissa i finalment passarà per Formentera. Per mirar-lo directament, ens han de posar ulleres certificades sense la protecció adequada en jugar amb una retinopatia solar o lesió retinal per eclipsi. En canvi, per mirar les llàgrimes de Sant Llorenç, ho podem fer de cara.
Ai, de tu, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls.
El Lluc Mas és el president de l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai.
Els perseids són una pluja, una de les moltes pluges d'estels que hi ha al llarg de l'any. Vull dir que pràcticament cada mes n'hi ha. El que passa és que els perseids coincideix en que és el mes d'agost, molta gent té vacances, fa caloreta o calorota en aquest cas, i convida a l'observació. N'hi ha d'altres com els gemínids, que són els, ja entrant dins hivern, el desembre, que són fins i tot més espectaculars en quant a intensitat, però, clar, ja sense hivern, fa fred i la gent ja no està per tanta observació. Els noms dels perseids els agafen de la constel·lació allà on aparentment surten aquests estels, surten radialment, però és una qüestió de perspectiva, perquè tots van paral·lels. Però bé, la constel·lació es diu Perseu, i és per això que reben el nom. De fet, totes les pluges d'estels estan lligades en el nom d'allà on aparentment van apareguent aquests estels. Llavors hi ha els Lleònids, que surten de la constel·lació de Lleó, els Gemínids, de la constel·lació dels Bessons, i d'aquesta manera van apareguent les diferents pluges relacionades amb la constel·lació d'allà on hi ha el que se diu el radiant. Uh-huh. I en esquerra es Perseu, com que coincideix la data amb el martiri, la mort del sant de Sant Llorenç, pues se li varen donar el nom de les llàgrimes perquè se considera que aquest sant el 10 d'agost de l'any 258 va morir cremat. Se relaciona les llàgrimes del sant en el moment que anava morint amb ser aquesta pluja. Per això aquest nom de pluja de llàgrimes de Sant Llorenç. De fet, el que se recomana sempre és fer-ho ull nu, perquè, clar, el camp de visió, com més gran, millor. A qualsevol part del cel, més bé, en aquest cas, allà on manco lluna hi hagi, amb una visió de màxim camp visual i poder observar màxim de les que se puguin veure.
Així, així no se mos escapen aquests estels fugissers que normalment les veiem en el cel i demanem un desig. Imagina't tenir allà una pluja d'estels, quants desitjos podríem demanar. Lluc, no te demanaré teu, personal, però quin creus que podria ser un bon desig col·lectiu?
Sempre que quan faig una xerrada o una presentació, potser diran que som un poc pesat, però és que el desig seria que tothom fos conscient o manco més conscient de que habitam un planeta que viatja per l'univers, que no hi tenim alternativa i que la seva cura, no la cura del planeta, sinó la habitabilitat del planeta, depèn de cada un dels seus habitants, depèn de cada un de nosaltres. No tenim alternativa, no me ne podem anar en el poble del costat si el nostre se fa malbé. No tenim aquesta opció. Habitam un planeta que nosaltres mateixos, en bona part, ens estem fent malbé i de nosaltres depèn aquesta cura de la seva habitabilitat. Jo penso que es desitja ser conscients d'aquest fet.
No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas.
I abans de saludar el mes d'agost, ens queda escoltar el darrer capítol de la radionovel·la d'Entre avui i demà, la xarxa de vidre. Esteu preparats per arribar al final de l'aventura de na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca? Recordeu que teniu la temporada completa a tot i V3, a la web i a l'aplicació.
Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és servei públic.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i V3 Ràdio.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol de 8. Entre avui i demà. Després de la tempesta de la nit anterior, la matinada era gris, humida i completament silenciosa. L'habitació de la pensió feia olor de fusta vea, però també de cafè acabat de fer. Em vaig quedar immòbil al llit, mirant en Ramon, que havia pujat dos cafès i una coca de quarto de la cafeteria del costat. Havien sobreviscut a la fúria de Calafiguera. Teníem l'esfera de Ptolomeu protegida dins la bossa de cuir a sobre la cadira. Però el pas dels esdeveniments ens aixafava el pensament. Havíem vist caure un imperi enmig de la tempesta.
Gairebé no has aclucat l'ull en tota la nit, Núria. Bé, beu una mica de cafè calent. Et vindrà bé per refer-te.
Gràcies, Ramon. Tanca els ulls i continua veient el rostre d'en Sebastià Font de Vall del Far. Aquella fixació, aquella bogeria als ulls defensant el cristall. No em puc treure del cap la imatge.
En Font va dissenyar una jugada perfecta per utilitzar-nos, però va oblidar que la cobdícia no entén de llinatges ni de llibres de l'arxiduc. Va acabar atrapat en la seva pròpia xarxa. Mira, aquí hi ha una ràdio. Anem a veure si diuen res del que ha passat.
Notícia de darrera hora. Segons ha pogut saber Ivetres Ràdio, s'han trobat els cossos de dues persones mortes al peu del far de Calafiguera, a Calvià, dins la zona militar restringida. Tot fa pensar que podrien haver estat assassinades. La Guàrdia Civil ja ha identificat els cadàvers. Es tracta de Sebastià Font, investigador, filàntrop i gran col·leccionista d'art, que presentava un tret al pit. El segon cos ha estat identificat com Andreu Coll, àlies Llop, un conegut delinqüent relacionat amb el mercat negre d'art. La comandància militar manté el recinte tancat sota estricta vigilància.
La notícia ja era al carrer. Ja ho sabia tothom. La premsa i el públic ho veien com un crim tèrbol, una liquidació de comptes entre un aristòcrata i un sicari en una zona prohibida. Res més. L'Arxiu de la Llum, la catedral de cristall que l'arxiduc Lluís Salvador havia protegit durant un segle sota el búnquer, continuava invisible per al món. El secret seguia fora de perill de la ignorància pública, vigilat per les unitats d'elit de l'Estat.
El Centre Criptològic Nacional s'acaba de connectar amb el meu terminal. L'avís encobert que varen fer a través del codi Delta 90 ha tancat el cercle.
I per aquells que no xerram espia, això què vol dir, Ramon?
Doncs que confirmen que l'operació militar a Calafiguera ha estat classificada com a matèria reservada d'alta seguretat. Un equip discret de la unitat de patrimoni ja ha tancat l'accés secret de la cova. Però fixa't en la instrucció que ens envien. El CNIM sol·licita que lliurem l'esfera de Ptolomeu aquesta mateixa tarda. No ens hem d'exposar. Ens demanen dipositar a la bossa una bústia morta del Port de Palma.
Una bústia morta? No, Ramon. Això sí que no ho faré. Si donam l'esfera al CNI a través de la teva xarxa encoberta, l'Arxiu de la Llum tornarà a quedar soterrat un altre segle. Ara serà dins dels búnquers secrets d'un ministeri a Madrid o amagat a la vista del públic per evitar un conflicte diplomàtic. El padrito meu no va morir per mantenir el secret en l'òrbita dels espies. Volia salvar-lo per a la memòria col·lectiva.
Si no entreguem la peça, ens convertim en objectius de la intel·ligència de l'Estat, Núria. Una furgoneta blanca robada i un cristall de milions d'euros a una habitació de pensió no és precisament una coberta legal gaire segura. Hem de moure fitxa de manera intel·ligent.
I de jugarem a la nostra pròpia partida, Ramon. Canviarem les regles del joc. Nosaltres tenim el software, tenim el pendrive amb el cant de la Sibilla, els plànols dels tres orgues i la calibració mil·limètrica de l'òptica de la Siduc. Un material que ni el CNI ni en Font no han vist mai.
Vols dissenyar un pla d'exposició pública? Una exclusiva periodística?
És la manera, sí. Escriuré la investigació definitiva. Despullaré tota la veritat de la traïció d'en Sebastià Font, el robatori de les lents de Fresnel a Santanyí, Mahó, a Eivissa i l'entrada a Calafiguera. Publicarem el reportatge a Ivetres i a la premsa internacional utilitzant els teus fitxers encriptats com a prova criptogràfica irrefutable. Llançarem la bomba a la llum del dia.
I quan els fets siguin de domini públic, l'Estat no tindrà més remei que reaccionar i fer-ho legalment. Hauran d'obrir la cova del búnquer als investigadors, crear un museu nacional i restablir el llegat de l'arxiduc davant tota la societat.
I nosaltres compareixerem al Ministeri de Cultura com els responsables d'haver recuperat l'esfera de Ptolomeu per entregar-la en oberta a la unitat de patrimoni històric davant les càmeres de televisió. Sense amagar-nos, emparats per la veritat i els fets publicats, ens convertirem en els protectors públics de l'Arxiu de la Llum.
Has tornat molt maquiavèlica, Núria. Jugada mestra. Arriscada, audaç. D'acord, Oblidem la bústia morta de l'Estat. Prepara els teus apunts. Jo aniré a blindar les línies de codi del disc per a la publicació i a calmar els ànims del CNI. Però primer anem a caminar una mica. Necessito veure com es desperta Palma després de la tempesta.
Vàrem sortir de la pensió del casc antic i vàrem baixar caminant cap als jardins de Sort del Rei, just davant de les grans muralles del Palau de l'Almudaina. A aquesta hora, l'aire de la ciutat era net, fresc, gairebé purificat, després de la tempesta de la nit anterior. El sol de la primavera començava a encalentir les pedres de la catedral. Sentia que amb aquella llum també desapareixia la foscor de les coves, els búnquers i el malson que acabàvem de viure a Calvià. Mirava la gent passejar tranquil·lament pel carrer, aliena la batalla que s'havia lliurat a pocs quilòmetres, i em semblava gairebé un miracle. Teníem el pla organitzat, teníem el control del mapa digital i, finalment, havíem conquerit la nostra llibertat.
És estrany caminar per Palma així, no trobes? Sense haver de mirar contínuament els retrovisors, sense cotxes amagats a les cantonades de la plaça i sense el pes de les armes a l'esquena.
És un silenci que gairebé fa vertigen, Ramon. He passat tant de dies mirant enrere per la finestra, esperant veure la jaqueta de cuir d'aquell home o la mirada fixa d'en Sebastià Font, que ara em costa assumir que tot ha acabat. Hem patit molt per solucionar aquest trencaclosca, Ramon.
T'has enfrontat a un destí molt fosc, Núria. I ho has fet defensant la memòria del teu avi amb una dignitat impecable. Has demostrat una força que jo mai hauria imaginat quan et vaig veure per primera vegada davant de la tomba d'en Tomeu. Hem sortit junts de la gola del llop.
Ens han convertit en un equip irrompible, Vilaseca.
Un analista paranoic i una periodista tossuda. Ja tenim nom per l'equip.
El millor equip del món.
Núria, la setmana que ve començo la meva feina oficial de consultor pel seguiment dels jaciments de la UNESCO, aquí a Palma. Això vol dir que ja no hauré de viatjar a l'estranger de matinada ni amagar-me sota identitats de conveniència en països en guerra. Significa que tindré la base aquí, a prop teu. Si em deixes vigilar-te l'esquena mentre publiques el reportatge de l'Arxiu de la Llum i tornes a escriure les teves cròniques a la llum del dia.
Crec que em puc acostumar a tenir un guardaespatlles a prop, senyor Vilaseca. Sobretot si fa un bon cafè.
És un a molt llarg termini, Núria.
El millor de tots.
Escoltar el darrer definitiu capítol de la segona temporada d'Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. El destí ha lliurat les seves cartes i el miracle de l'arxiduc Lluís Salvador es prepara per sortir a la llum del dia de la mà d'en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca. Però en el joc de les ombres, els monstres mai queden soterrats del tot si el foc de la discòrdia manté una darrera espurna a la foscor. En les veus i les interpretacions de Naina Serra com a Núria Sastre, en Xavier Pascuet com a Ramon Vilaseca, en David Ordines com a Sebastià Font, en Toni Pons com a Llop, en Toni Camps com a Martell, en Joan Carles Palos com a Mossèn Miquel i en Napat Aguiló com a Margalida Llinàs. Gràcies a tots. Coordinació de producció i direcció de continguts The Acorde Agency. Moltes gràcies també, oients, per haver-nos acompanyat al llarg d'aquesta gran recerca patrimonial.
quines pors que ens lliguen i ens angoixen i ens fan viure contra cor i ens canvia els polítics perquè tot segueix igual i renova les esperances per poder seguir endavant. Després de tot som uns supervivents. Qui dia passa any en peu.
I demà serà un altre dia que amb això ja ens confon.
Paraules que una a l'altra ens van dir i les promeses malgastades de tot allò que vam complir i renova les mancances i ens apuja tots els preus. Que la vida és tan cara i anar de pressa tan dolent. Després de tot som uns supervivents. Qui dia passa any en peu.